que sempre juntament amb el veure la realitat, els problemes, els desafiaments, sempre ja donen com solucions, és a dir, aspectes pastorals per poder solucionar aquestes dificultats.
Uh-huh. I les sessions s'estan desenvolupant amb agilitat, amb bon ambient. Algun comentari vol fer, senyor cardenal?
Sí, realment amb molt bon ambient, tant en les sessions generals com en els petits cercles, que són doncs amb menys persones i podem parlar molt més. De tal manera que el nostre, que és que són 24 membres, totes les propostes que fem, tots els modus, és a dir, totes les esmenes que fem al document Instrumentum Laboris, s'aproven pràcticament per unanimitat. O sigui, hi ha molta unanimitat, hi ha molta comunió, hi ha molta buscar el que l'Església i el dipòsit de l'Església i el contingut de la fe ens diu sobre la família. I amb l'ajuda de l'Espírit Sant i la pregària de tot el poble de Déu, realment jo penso que sí que hi ha molta, almenys fins al moment, molta unanimitat, molta comunió, molt treball sinodal, molta col·legialitat.
Caminar junts, com recordava també el Sant Pare.
Junts, lògicament, també en sensibilitats, i també perquè la realitat de les famílies és una miqueta diferent en cada un dels països, de les cultures. Els sud-americans, els nord-americans, els europeus, destaquem, posem en relleu alguns aspectes, algunes dificultats que no les viuen tant o gens en altres indrets.
Una última qüestió, senyor cardenal, arquebisbe de Barcelona. El món viu molt pendent d'algunes qüestions concretes, com és, per exemple, la possibilitat que els divorciats tornats a casar accedeixin als sagraments, l'acollida als homosexuals, altres qüestions que surten molt en els mitjans i que segur que són matèria, encara que no l'única, d'aquest sínode. Per on creu que es poden acabar afrontant aquestes qüestions des de la pràctica pastoral? També des del sentit d'oportunitat per a la misericòrdia i la caritat de l'Església, com també ens diu el Papa.
Aquesta és la tercera part del document. Ara hem començat ara la segona part. Encara no hem arribat a la tercera part. Veure, jutjar i actuar. Bé, no sé què direm i no sé a què arribarem. I si hi ha propostes o quin text concretament doncs podrem oferir al Papa. Això no ho sé perquè es fa entre tots, partint de l'Instrumentum Laboris que tots coneixem. Però el que sí que veiem molt, és, i més, el tema d'aquest sino, d'aquesta Assemblea Nacional, és més ample que el de l'octubre de l'any passat, que eren els reptes i les dificultats, i per tant, aquesta dimensió dels divorciats, tornats a casar, la comunió, la penitència, doncs això era molt fort. Sí que ho és, però és que ara agafem el tema molt més ample, la vocació i la missió de la família i del matrimoni en l'Església i en el món. El que veiem que és molt important és que els matrimonis que volen casar-se per ser feliços, puguin ser feliços, puguin compartir la seva vida sempre, puguin educar els seus fills com a persones i com a cristians, és a dir, que visquin junts, que s'ajudin mútuament, que estiguin presents en la societat, que ajudin els matrimonis que tenen crisis i tenen dificultats en la seva vida, convivència. Tots aquests aspectes són molt importants, diria més importants que els altres, i si això funciona millor, si realment els cristians, quan es casen, viuen intensament l'evangeli de la família, la bellesa del matrimoni cristià, hi haurà menys separacions, hi haurà menys divorcis, i el problema aquell, que sembla molt gran, serà més petit. Per tant, s'ha d'atendre tot. Però no podem, pel segon problema, oblidar la dimensió més important, que és prevenir, ajudar a que els matrimonis siguin el que han de ser.
Moltíssimes gràcies, senyor cardenal Lluís Martínez Sistac, arquebisbe de Barcelona, per haver-nos acompanyat avui des de Roma, des del Vaticà i des del sínode dels bisbes sobre la família. Que vagi molt bé, una abraçada des de Catalunya i esperem, amb pregàries i amb desitjos, que tot vagi bé.
Moltes gràcies i també demano a tots els que m'escolten la seva pregària pels treballs del sínode i pel Papa.
Adéu-siau.
Adéu-siau. Adéu.
Ara 8:15, seguim endavant ara repassant altres temes de l'actualitat del dia. Hem sabut fa només una estona que Standard & Poor's ha rebaixat la qualificació del deute i el crèdit a llarg termini de Catalunya. del BB a BB menys, seguint la terminologia tècnica. Això significa que la situa en grau de bo escombraries i ara en perspectiva negativa. L'agència de rating argumenta el canvi per la tensió política, diu, amb el govern central. D'altra banda, ha mantingut la qualificació del crèdit a curt termini en B, segons ha informat aquest divendres Standard & Poor's en un comunicat. Tot això passa mentre s'han succeït en les últimes hores les reaccions al pronunciament fet ahir en un acte públic pels dirigents de la CUP. Exigeixen que per a una investidura de president de la Generalitat, sense esmentar directament Artur Mas, es trenqui directament amb la legalitat o es trenqui amb Espanya. En tot cas, es proclami d'alguna manera la independència. Des de la Moncloa, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha demanat avui una reflexió a Artur Mas i, entre les reaccions, el cap de llista de Junts pel Sí per Barcelona, Raül Romeva, ha descartat avui ser ell el candidat a la presidència de la Generalitat i ha dit que hi ha un altíssim grau de coincidència entre Junts pel Sí i la CUP. La situació política continua amb aquesta incertesa dels pactes mentre esperem, ja a pocs dies, que la setmana vinent es constitueixi el Parlament. Obrim la taula de conversa. Ens acompanyen Teresa Carreras, membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya i també periodista. Teresa Carreras, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També ens acompanya Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social i grafòloga. Bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
I avui tornem a saludar Josep Rossinyol. Ell és comercial i expresident, ara hem de dir ex perquè ha canviat la Junta, expresident de Societat Civil Catalana. Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal, com estàs?
Bé, gràcies a Déu. Bé, senyors, senyores, què tenim? Senyor, senyores, hauríem de dir, perquè avui hi ha dues dones a la taula.
Sí.
Potser comentar tota aquesta... aquesta rebaixa, no, del deute i del crèdit a llarg termini de Catalunya ens faria entrar en termes,
sí, no,
econòmics.
A mi em sembla bastant difícil que jo pugui comentar i que pugui dir alguna cosa amb cap i peus. Per tant, no tots els comentaristes i els tertulians servim per tot. Jo sóc de les que pensa així. Per tant, jo m'abstindré perquè aquí tinc dos...
No, no, jo ni idea, de tot el que és economia. Jo trobava a faltar a l'Arcadi, també l'Arcadi, sí, Oliveres, que ens donaria una visió ràpida del fet. Però a mi sí que m'ha sorgit la pregunta, no? Perquè quan hi ha una pregunta me'n faig una altra. De si Catalunya rep aquesta nota de menys bo per les tensions amb Espanya, i Espanya quina nota rep?
Ha pujat.
Ha pujat.
El conjunt d'Espanya ha pujat.
Sí, és que és la nota que, sí, la pregunta, sí, que jo em feia, no?
Sí, no, ha pujat.
Llavors ens ha pujat.
No és greu. Clar, el tema aquest del bo escombraria, perquè al final no poden rebaixar-ho més, és que no hi ha cap creditor que doni crèdit a l'administració catalana. I per això, de fet, Catalunya, la Generalitat de Catalunya, està finançant-se per el tema del FLA, de l'ajuda...
El fons de liquiditat autonòmica de l'Estat.
Perquè no té accés als fons de crèdit internacionals, perquè està és el bo escombraria per l'elevat nivell de deuda i per les tensions polítiques que s'estan creant.
De manera, el tema de les tensions polítiques són interpretacions. El que està clar és que n'hi ha de tensions. Això
sí, 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 n'hi ha, però tot això és molt interpretable, tot això dels bons... escombraria, etcètera. Jo, la veritat és que penso, bé, que és pels
entesos. No? Nosaltres donem la notícia.
Sí, pels entesos.
Sí, però... En tot cas, en dies propers tindrem aquí, per exemple, el senyor Ignasi Ferreres o altres experts.
Segur que ell ho interpretarà.
I m'encantaria l'Arcadi.
Sí.
Cadascú té les seves preferències,
sí,
no?
Mira, que segurament, no, que la interpretació també seria diferent.
Totalment.
Perquè l'economia no és una ciència exacta.
Sí, no, al final, com això bàsicament és on finança, no és economia, és a dir, al final hi ha algú que pot deixar-te calés i no se'n refia de tu. Bàsicament és això, és per les raons que en siguin, és interpretant pel tema d'inestabilitat política. Al final, evidentment, el diner és molt porós i defuig de...
Però aquestes agències tenen tots interessos. Per tant, jo... me les crec relativament.
Home, també no van encertar.
També pot desconfiar vostè de les agències, exacte, igual que els creditors desconfien.
Ja ens han donat dues mostres.
Exacte.
En llarg.
Refranzina.
Bé, si els sembla, ens centrem en la situació política, a banda d'aquesta notícia, sí, última econòmica. Què pensen del que va dir ahir la CUP? Ahir, pràcticament durant la tertúlia, ara fa 24 hores, teníem online les declaracions de la CUP, que ja veiem que no aclarien si donaven suport o no a Artur Mas, o si ho descartaven definitivament.
Sí, és que jo crec que els periodistes... intentem portar els partits guanyadors de les eleccions a un debat que no és el que volen tenir en aquests moments. És així. I, per tant, em sembla que nosaltres ens equivoquem i ells s'equivoquen al caure en el nostre debat i que els periodistes preguntem cada dia 5.000 vegades qui serà el president de la Generalitat. Per tant, això jo penso que és un error.
Caiem en el simplisme, no?, de dir, buscar sí, el titular. Sí, sí, donant sí, sí. suport a Mas,
exacte,
no...
Exacte, exacte. I per mi, la CUP ahir va donar una lliçó important a la societat catalana, que se'ls va voler escoltar, de política de base, perquè estem acostumats a que el president o el secretari general de no sé quin partit diu no sé què, i això ha d'arribar a les bases i veiem si hi arriba. En canvi, ells van fer tot un treball durant una setmana de silenci comunicatiu, que això és molt important, és a dir, trucaves, demanaves una entrevista i no et contestaven, perquè havien fet un comunicat dient que no, que no parlarien. Per tant, a mi això em sembla com a experiència doncs, precisament molt interessant. Ells van dir el que volien dir, és a dir, ells van dir el que volien dir. Per mi, els diaris que he llegit avui... no s'acaben de... És ells, tots els diaris titulen demanen un acte de rebel·lia abans de la Constitució, no? I aleshores jo el que penso és que els mitjans no han sabut recollir el que deia Junts pel Sí. Junts pel Sí deia nosaltres, en relació a la presidència, nosaltres tenim un candidat. Per tant, a mi em sembla bé que ja han començat les negociacions, a mi m'ho deia ahir un polític, de Junts pel Sí, em sembla bé que ells proposin el seu candidat. Però el que no poden fer, perquè això és fer trampes al solitari, de dir, nosaltres, aquest és el nostre candidat i nosaltres no ens mourem d'aquí, perquè ells deien, no, és que nosaltres ja ho vam prometre que seria el nostre candidat. No, vau prometre que seria el vostre candidat si no haguéssiu necessitat cap suport de ningú.
Clar.
I això no ho diuen, entens? En canvi, necessiten el suport de la CUP, per tant, jo crec que s'ha d'escoltar a la CUP amb les orelles ben obertes.
Les negociacions impliquen sessions, no?
Potser. I tant.
A mi no em va sorprendre, vull dir, quan abans en parlàvem, de dir, després d'aquesta setmana de silenci, els escoltar-los vaig pensar, ah, doncs mira, era això el que m'esperava que dirien. No, no he anat més enllà, perquè és que no poden dir res més, tampoc.
Clar.
I, a més, com tot és assembleari, ah. Vull dir, que no... que s'ha d'entrar en aquesta negociació. Ens esgarrifem perquè diuen que si no se'n va cap a l'obtenció de la República, que si no veiem... La... Però és que això ja anava en el programa de Junts pel Sí. Sí. Vull dir-te, què ens esgarrifa de que ara posin condicions, no? És que estan dintre de la mateixa línia. Estan dient el mateix. O sigui,
sobre que... la independència, però sí. Sobre la manera d'aconseguir-la o sobre altres temes de política catalana.
Aquest és el que suposo
catalana.
Que estaran ara negociant i ara arribaran.
A mi em sembla...
I tenen una força relativa, perquè sí. Més tenen...
Són 10 sí. Diputats.
Deixem... Bé,
de...
però són 10 que són frontisa.
Sí, 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 són la clau.
Perquè, clar, la Soraya Sáenz de Santa Maria diu unes coses que és que sembla mentida que sigui vicepresidenta del govern.
Avui, després del Consell de Ministres.
És que tenemos que pedirle al senyor Mas que vaya por la democracia, no sé què. És a dir, què passa? Ja sabem que en democràcia hi ha majories absolutes, que són les que tu no pots dir res, o majories relatives, que també es pot governar.
Sí, sí.
Entens? I aleshores has de fer cas dels partits que t'ajuden a governar. I el president Mas... hauria pogut ser president si no li faltessin aquests dos per ser investit. Però com que li falten i depenen de la CUP, doncs, per tant, ells van fent... han de buscar altres sistemes. I, per exemple, jo hi entrevistava el senyor Junqueras i el senyor Junqueras el que deia és nosaltres donem la benvinguda... Nosaltres volem eixamplar l'àmbit independentista. És veritat que hem guanyat 72 escons, però hem d'encara...
62,
perdó. 62, perdó. Sí, sí, 62
escons. Ja comptava els 10.
Sí, 62, més 62 escons. Hem guanyat, però encara necessitem eixamplar més perquè a Catalunya hi ha més gent independentista. És veritat, en les declaracions, que seran publicades la setmana que ve, doncs li pica l'ullet en els de Unió Democràtica, que es van quedar sense presència al Parlament, també els de Catalunya Sí que es pot. Vull dir que s'ha d'eixamplar. I, per tant, jo penso que realment aquesta negociació ha de servir per això. I a mi em sembla que la CUP ho deia molt ben dit, molt assenyadament ben dit, perquè tothom que es pensava que els de la CUP, quan entrarien al Parlament, la primera legislatura, pues serien uns analfabets, uns... això, han demostrat que no, m'entens?
I això que no tenien grup, perquè eren tres diputats.
Han demostrat el nivell, no? Doncs jo crec que l'acte d'ahir va ser un acte molt interessant. I perdó, Josep, que té... que m'he allargat massa.
No tenim en minoria absoluta.
Disculpa.
No, faltaria més, home. La qüestió és que jo no us donaré la raó.
Vostè què creu?
Jo m'ho esperava, de veritat. No cal sorpresa, tampoc, m'ho esperava.
Mireu, jo quan la CUP, abans de les eleccions, em semblava un partit, diguem-li, que diu el que pensa, saps? Que no té un missatge ambigu com fan altres forces polítiques, però em va sorprendre molt el discurs d'ahir perquè abans de les eleccions la CUP va dir, bueno, quan van saber que el resultat de les eleccions, és a dir, que estava per sota el 50% dels partidors de la separació amb la resta d'Espanya...
Que és la part plebiscitària, segons ells, de les
eleccions. Esa interpretació, això ho va dir la CUP, no ho dic jo, que està per sota del 50%, i que ells, per fer una DUI, tenia que ser-hi com a mínim un a partir del 55%, que suposo que estaven inspirant-se en el tema de Kosovo, m'imagino, no apoyarien mai una DUI, i el que se'n van dir allí era, no li diem DUI, però és una DUI de facto. Perquè és a dir, jo d'entrada...
Demanen un trencament.
Trencament, no reconeixen una constitucional...
Ja estava...
Clar, però ells deien que no ho farien i ho estan proposant. I no només això, és a dir, escolta, si vols que tu siguis el president de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, de la Comunitat Autònoma de Catalunya, que és una comunitat autònoma espanyola, has de fer un trencament immediat. Això és una declaració unilateral d'independència. I això és il·legal. Primer, és il·legal, no és democràtic perquè no hi ha una majoria de que estigui per això. De fet, si tu agafes a Catalunya Sí que es Pot, estan interessats a fer un referèndum legal quan sigui. Em sembla molt bé, però no estan a favor de fer un trencament immediat perquè això es comportarà reaccions, evidentment.
Per tant, vostè creu que és incoherent el discurs de la CUP
sí,
d'ahir? Sí,
ha canviat. A mi m'ha sorprès, perquè jo la tinc
No ha canviat.
Un partit...
La independència la defensava igual abans.
Però no deia DUI, i ara sí. De repente dic, hòstia, vamos a...
No diu la paraula DUI.
No ha dit un plaç, No ha dit un plaç.
És una DUI.
Ha dit nan capa.
No,
però no ha posat quan
és que,
ni com.
De fet, trencar amb la legalitat és fer una declaració unilateral d'independència.
Depèn de com.
Li diem,
va fer una crida, sí que va parlar de la paraula desobediència. Això sí,
i això és una declaració d'independència.
Una desobediència no és una DUI, per mi.
Bé. És una DUI, és el primer pas.
Bé, en tot cas, no és una DUI com la concebem tècnicament
per
en termes
polítics. Per mi depèn de quina desobediència
al final,
sigui.
El llenguatge, clar, jo és que desobediència, clar, si desobedim les lleis que no s'agraden, entrem al regne de l'arbitrarietat perquè hi ha una minoria que vol la trencar, doncs em sembla que estem en un terreny una mica complicat.
Bé, en tot cas, jo els volia preguntar també per la posada en escena de la CUP. El caràcter assembleari es va veure clar perquè van intervenir diverses persones, entre elles una col·laboradora d'aquest programa, Eulàlia Reguant, número 6, diputada electa, i altres que van dir la seva. Per tant, no només era el líder, és aquest lideratge col·legiat clar, que sempre tenen.
És que ells tenen una representació de baix a dalt, i molt ben travada. És a dir, no sé quantes assemblees locals, les assemblees territorials, i no fan res que no sigui. I durant aquest temps, aquesta setmana o aquests dies, des de les eleccions, s'han dedicat a buscar quina seria la seva posició. I a mi això em sembla doncs, molt lloable políticament, perquè avui dia tenim els partits que van de baix a dalt.
Però no els sembla que la posada en escena, amb tots els respectes, potser va donar una imatge, doncs, diguéssim, com antisistema, com de trencar-ho tot?
No, a mi no.
Ho dic per les reaccions que hi ha hagut, també, sí. Socialment i políticament. A vostè no li
No, a mi no m'ho sembla.
Coneixent-los, és la seva posada en escena.
Ja sabem qui són.
Al contrari, jo crec que...
Ells es definixen com a antisistema. Potser no utilitzen sempre aquesta paraula, però
crec,
sí.
Jo crec doncs, que es van mostrar molt dins el sistema, perquè van fer una presentació, per mi, molt
però
convencional.
Però tal com funcionen.
Això d'antisistema sempre és relatiu,
tots.
Perquè ells s'han presentat amb un sistema, evidentment. Han tret els diputats gràcies a un sistema que funciona.
No.
El poble els ha votat, una part del poble.
Jo quan els he entrevistat, ells ho veuen, que ells parteixen doncs d'una assemblea doncs que és una assemblea que no és el parlamentarisme, no són els diputats del Parlament i que estan fent el pas. N'han tret 3, ara n'han tret 10. Vull dir, ells estan fent el pas d'assemblea directa a assemblea parlamentària, és el Parlament. I aleshores ells el que intenten molt senzillament és la segona, l'Anna...
Anna Gabriel.
Gabriel, que és una noia molt potent i molt interessant, ho deia, nosaltres volem tenir un peu a cada cantó, és a dir, nosaltres volem estar al Parlament, perquè realment la política també s'hi fa,
ho han
però
decidit
nosaltres...
després d'entrar als ajuntaments. Exacte. Primer van entrar als ajuntaments. Exacte. I després...
I algú va dir, ahir vaig sentir que deia, no, és que aquests fa 2 o 3 anys que existeixen.
No,
no.
Fa, anys.
Fa Home, molts la veritat, anys.
Per cert, van començar a Mataró l'any 2003. Exacte. Els primers regidors.
Exacte, però a part d'això dels primers regidors de Mataró l'any 2003, ells ja treballaven molt abans.
Sí, sí, segur, segur. Esclar, això, manera... això no surt d'un dia per l'altre.
No. No. I l'organització que tenen.
Interessant de tota aquesta negociació, perquè ara estem negociant que si trenquem a la legalitat, si comencem amb il·legalitats i enfrontaments, i que si Artur Mas sí o no, o Romeu sí o no, o Junqueras sí o no, etcètera, és relativament interessant. A mi m'agradaria veure les negociacions quan Convergència Democràtica de Catalunya, un partit liberal o inclús neoliberal, es junti amb les CUP, que té, entre les propostes estel·lars era sortir d'Europa, sortir de l'euro, sortir de l'FMI, sortir de l'OTAN i sortir de tot arreu, no sé, del sistema solar. I llavors m'agradaria veure com... com
va el sistema solar, no, eh?
Però, vamos, són capaços.
Això
però...
ens enviava el d'allà dins.
Però, fixeu-vos, uns partits que són neoliberals o uns partits que volen sortir d'Europa i de l'euro i el projecte comú europeu. Llavors, a veure què proposen per Catalunya.
Jo, perdona que et corregeixi, Josep, utilitzes el terme neoliberal...
S'ha referit a Artur Mas i a Convergència, en
sí,
aquest
però
cas.
Sí, per mi no adequadament, perquè dir que l'Artur Mas actual és neoliberal, jo no crec.
Vostè creu que ha canviat?
Sí, jo crec que...
Ideològicament, a part del tema de la independència.
Jo crec que Convergència, com a partit, les seves propostes socials, jo no les qualificaria
a mi,
neoliberals, per favor.
A mi, discúlpame. Mira, jo sóc d'un poble que es diu Ripollet, i el primer que vam fer el govern dels millors... No
quan
si
va
recordeu,
ser? Quin any era això?
Quan va pujar al poder l'any 2010, el primer que vam fer és retallar les PIRMI, eh? El primer que vam fer. La primera mesura. I això, a mi, perdona, de social no té res. Perquè jo sí. Vinc als col·legis, sí, gent que no pot...
I el mes d'agost.
En tot cas,
que ens va fer anar a totes les entitats, ens van fer anar de bòlit.
I una cosa molt important, sí. Quan va passar això, i si l'hagués fet el PP, igual l'hagués criticat igualment, i a sobre volem fer culpable al pobre de la seva pobresa.
Sí.
Va semblar...
Sí.
Vamos, i que això fos el PP, Convergència o que fos, jo ho criticaré igual, que em sembla... I això és neoliberal.
Ho sento. No, en tot cas, Convergència, des del la visió tradicional, sí, de la política certament no és d'esquerres, o almenys
no
és equiparable
a la
CUP.
Jo penso que són liberals, però quan un utilitza la paraula neoliberal, bé, és per castigar-lo. És com quan
els
de Ciutadans diuen separatistes, m'entens?
Sí, home, jo
no, és quan, això, quan diuen separatistes, doncs és per castigar-los i no dir independentistes. Això ho vam...
la nit, la vam discutir, aquesta.
Sí, sí. La qüestió de la semàntica és que qui aposta per la separació és separatista.
Depèn.
O qui apostes per una nació.
Bueno, jo tinc la llibertat de...
Sí, no discutim això.
Manera.
Sí, això.
Que l'Ignasi no té gaire temps avui.
No. El temps aquest... és de tots.
El neoliberalisme no és res despectiu. I pregunta-li...
Sí, sí.
Perdó. Pregunta-li a l'escola de Chicago, saps, a Mankiw, a tots els economistes nord-americans, que ells diuen que són neoliberals sense cap problema. Jo dic, estic dient el neoliberalisme, és que creuen en el mercat i no creuen en l'Estat. I la forma actual de Convergència al govern ha sigut aquesta. No és un insult, ni molt menys, és el que és.
De tota manera, Convergència està en un procés també
de canvi
plantejament intern,
sí,
que ja veurem com acaba, perquè...
Si acaba la CUP, Artur Mas, jo, realment, serà una cosa una mica estranya, eh?
Serà el principi d'aquest replanteig.
No, és que jo crec que ara, amb els resultats que han obtingut, tothom ha de fer...
De fluixar.
Tothom ha de fluixar.
Sortim de la Unió Europea o no? I de l'euro?
Bé, aquesta és una altra pregunta.
Si hem de sortir, sortim.
No, sí, és veritat, però tu imagina't, si l'estàndard en purs estan a Espanya i a la Unió Europea i tenim això, sortint d'Europa, ho tenim molt fotut.
Només tenen 11 representants. Saben que...
10.
Mira, jo també he posat una.
I el PP 11, sí.
Sí, ara em ballava un 1 per aquí.
No passa res.
Doncs no crec que tinguin tanta força... amb
no,
10,
jo crec
com
que això
per
és...
uns canvis tan radicals.
Home,
i que... saben que han de fluixar, que no tenen una majoria per enlloc, i si volen arribar a una negociació has de tirar enrere, com tu deies molt bé. És que no... Aquestes com eleccions... la Teresa, que és que no ens escolta, ai, no ens veuen els oients. Jo dic, com no. Tu, mirant la Teresa.
No es preocupi.
Com la Tina, molt bé.
No.
Veieu a casa,
Intentem dir els noms perquè els oients no ens veuen.
És molt important.
De tota manera, jo els volia preguntar que potser les ideologies, no creuen que les ideologies també s'estan redefinint, estan fins i tot afluixant-se una mica.
Estem en un moment de canvi
les barreres ideològiques.
Jo crec que totes aquelles definicions, i m'agafo una mica també el que deia la Teresa, o estan dient aquí, aquelles classificacions, les etiquetes que sempre havíem posat, estan morint,
jo estic d'acord.
Perquè la societat està canviant, i estan canviant també les necessitats, està canviant la manera d'actuar, i hem d'inventar un llenguatge nou, mica en mica l'anirem canviant, per què? Perquè els partits han d'anar canviant. És que
tenim partits del segle XIX...
Sí, i estan actuant com el segle XIX
i això és una cosa que és molt increïble, que a nivell europeu no hi hagin partits europeus, per exemple. Això és una cosa que no s'entén enlloc.
Bé, existeix teòricament el Partit Popular Europeu, els socialistes europeus...
No, però estan formats el Grup Popular Europeu, sí, i estan formats...
Però no hi ha un partit.
Home, el que aquí falta és un nou llenguatge i fa falta una mentalitat europea, i aquí el que falta a Espanya és una nova llei de partits, evidentment. Desbloquejar les llistes, saps? Al millor fer un senat que sigui un senat realment com el
que serveixi per alguna cosa real.
I si no serveix, doncs que es plantegi, però que digui, escolta, senyors, que no posi una llista aquí, escolta, i tu has de agafar llistes, sí o no, com a mínim les desbloqueixes i jo puc tatxar el que vulgui. I vull saber aquest senyor que és per Barcelona, què ha fet, què farà, d'on ve i què ha fet durant la seva vida.
Segurament s'ho mirarien molt més els partits a l'hora de posar
això,
les llistes.
Home, i tant. Ja. Si votes, o sigui, perquè jo votin aquest senyor, l'haig de conèixer. Per tant, aquest senyor ha de trepitjar carrer.
Correcte.
I m'ha de venir a veure.
Correcte.
Sí, sí. Perquè si no,
No vol dir que sempre a casa, perquè seria molt difícil, però...
Anglaterra ho fan ben bé.
Anglaterra és perquè hi ha un sistema de circumscripcions molt petites, on s'elegeix només un representant.
Jo crec que, des del meu punt de vista, des del meu coneixement, l'ideal seria un sistema que fos com el majoritari, com és el britànic, i proporcional com és l'holandès. Això seria l'ideal, aquesta, saps? Les dues cambres tenen que ser d'aquesta manera, perquè el que tu dius, perquè si no, al final estarem sempre amb el mateix, de que escollim una llista tancada i el que està a la llista depèn de l'estructura, no depèn del votant.
I amb l'amiguisme no sempre és el més vàlid, sinó més que el veient els que van sortint.
Clar.
Dius, escolta'm, i la gent vàlida que s'ha quedat pel camí, i en canvi, qui ens està arribant a dalt?
Sí. Jo ara, tornant al tema que tu ens preguntaves al principi, perquè em sembla important, jo crec que ara ningú s'ha de portar les mans al cap, perquè qualsevol que ho faci, com la senyora Sáez de Santa Maria, etc., faci declaracions en aquest sentit, són per manipular la realitat, és que efectivament tant Junts pel Sí com la CUP es van presentar dient que volien fer una desconnexió amb Espanya, i per tant això és el que ara hem d'anar veient, de quina manera es fa la desconnexió. Per mi, jo penso que si realment responen al que la gent va votar, 300.000 més un milió no sé quants, m'entens? Sí, doncs escolta, s'ha de començar a fer alguna cosa.
Els 2 milions restants, que no diem res, o no comptem per això, o què?
I les abstencions.
Sí, les abstencions.
Sí, però és que dic que no,
Però
n'hi ha que no han dit que no.
Però les abstencions d'entrada a les eleccions no es comptabilitzen, perquè no se sap d'on ve.
Però en canvi es comptabilitzen com en no.
No,
en aquest cas no és així,
S'han estat comptant com en no.
Alguns ho han dit, però formalment el que són els resultats electorals, aquest 47% és sobre votants.
La realitat és que
els que han votat Junts pel Sí, la CUP...
És que Catalunya està gairebé dividida per dos. 47 contra 51.
Bueno, això ja ens ho deia el nostre amic de...
I aquesta és la realitat.
De la setmana de
llavors, jo no veig. Tu imagina't que jo fos d'un partit centralista que volgués que Espanya fos com França, el mètode del sistema, que jo no estic a favor d'això, ni molt menys, però tampoc és dolent per ser. I jo no toleraré que a un 47% canviem el sistema de política espanyol, perquè no està bé. Perquè,
el sistema d'autonomies, vol dir vostè, el sistema de centralitzar.
El que no pot ser és que amb unes minories, ara que trenquem un país, perquè aquí hi ha, com a mínim, la meitat de la gent que ha votat, que ha dit que no.
No ha dit que no,
Però és que...
Llavors,
no dit que... No, és
com a mínim
que
no ha dit independència.
No han dit que no.
Han dit que no volien la independència.
Correcte, ja està.
No, però no tots han dit que no.
No.
Tots han dit que no.
No, clar que no. Catalunya sí que es pot.
Catalunya sí que es pot.
I la Unió Democràtica han demanat que no se'ls comptés amb el no.
Disculpeu-me.
Per favor.
Però s'ho han demanat els mateixos partits.
El Junts pel Sí va dir...
Els creu que no allarguem aquesta discussió.
El Junts pel Sí va dir, si qui vota, Catalunya sí que es pot, està votant el no. Amb la qual, però... ara no faim el trampes al solitari.
No, però no fem trampes.
Junts pel Sí que digui el que vulgui. Els de Catalunya sí que es pot.
Ells han dit que no és un no. I
ells tampoc han dit que són sí, en tot cas.
Han dit que no volen.
Però que
som no se'ls compti,
però estan dient que no se'ls compti en el no.
A veure, si jo em plantejo que faig un referèndum, jo faig un referèndum, que no és un referèndum, jo dic, bueno, jo sóc tan xulo i faig un referèndum. El perdo i a sobre puc continuar endavant.
Però no ha estat un referèndum.
Ells sí, han dit que sí.
No. Però els altres partits...
No, en cap moment.
Un plebiscit.
Plebiscit és diferent d'un referèndum.
Vull fer un plebiscit, el faig, el perdo i continuo fent el que volia fer amb el plebiscit. Escolta...
No. El plebiscit l'han guanyat amb vots o l'han guanyat amb escons?
No l'han guanyat amb vots, que és un 47%.
S'ha guanyat amb escons. Això t'ho deixes sempre. El plebiscit s'ha guanyat amb escons i no s'ha guanyat amb vot.
Correcte.
Per d'això. Però... per arribar a fer el 50%, més un, per arribar a fer això, hi han hagut partits dels que no estaven amb el sí que han dit que, per favor, no se'ls compti amb el no.
Sí, però, per tant, en el cas Catalunya sí, es pot i Unió.
Això és possible, això és continuar la negociació.
Tu fixa, això no és una negociació, la qüestió és que s'està instrumentalitzant la democràcia. Si tu agafes,
no s'instrumentalitza.
Si tu agafes el Tribunal Superior Suprem de Canadà i la Clarity Act, és que no passa... Vamos, ni el 1%, perquè aquí el que s'ha de fer, bàsicament, és seguir les normes de la democràcia. I aquí tu fas un 9N, un fracàs. Ara fas unes eleccions anticipades que no feien falta.
9N, un èxit.
Un fracàs.
Perquè va ser un fet contra tothom.
Van votar els mateixos que el Junts pel Sí. Ara resulta que fem unes autonòmiques, fracassen i volen continuar.
Un fracàs.
Evidentment.
Ha sigut un èxit. Jo he fet amb els meus alumnes de l'Autònoma. He fet una anàlisi amb els meus alumnes de l'Autònoma, de la premsa internacional, i tothom ha posat de manifest el gran avanç de les forces independentistes. Les espanyoles, no, totes han manifestat.
No, és que les independentistes també són espanyoles, encara. Però fixeu-vos una qüestió. L'any 2012, sumes Esquerra Republicana i Convergència, són 73, i ara són 62.
I els d'Unió no els deixes? Jo no els deixes, els d'Unió.
Com a 3%, per el sistema electoral, el sistema electoral no entra per la barra electoral. Jo què vols que t'hi digui? Són 2,7%.
No, però hi havia... També
és igual, jo que crec és que ara han de mirar endavant i han de començar a fer el que s'han compromès, perquè això és el fonamental.
Però és que
ells tenen un programa...
El que no entenem és que la democràcia representativa no la...
Que parlin amb la senyora Arrimadas, que li expliquin a la senyora Arrimadas tot el que
significa
faran, ja està.
Significa que governen per tota Catalunya, no només pel 47%.
No, i aquest, tant, per tota Catalunya.
I no es poden ficar en un pla... problema com aquest.
No. Tenen majoria d'escons, per tant, aquest pla l'han de portar a terme per tota Catalunya.
La clau i és si això es pot fer o no, un procés d'independència amb l'escenari actual del Parlament. Ens queden 3 minuts. Avui hem compartit el mirador de l'actualitat amb Josep Rossinyol, expresident de Societat Civil Catalana, i també amb la grafòloga i presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat, Francina Alsina, i amb la periodista Teresa Carreras. Tenia previst parlar del Premi Nobel de la Pau, és una bona notícia.
Sí, és que a mi m'agrada molt que en parlem, només si em deixaràs dir al final.
Endavant, el Quartet de Diàleg Nacional de Tunísia, des d'aquí el felicitem.
Sí, és que la veiem molt feliç, la Teresa.
Estic molt contenta perquè penso que el tema de les primaveres àrabs s'ha vist que no ha estat un èxit tal com esperaven molts, i en canvi el procés a Tunísia va anar bé, amb moltíssimes dificultats, com el català.
Amb moltíssimes dificultats. Perquè això és una democràcia.
I Tunísia és una democràcia.
Sí, però sortia
d'una dictadura. És la primera democràcia àrab.
Sisplau, que només tenim 2 minuts.
Deixem el català, que només tenim 2 minuts.
És la primera democràcia àrab que d'això. Jo vull dir això, no?, que dintre de tota aquesta gent, als quals jo els felicito personalment, jo avui aquest matí he agafat el telèfon i he trucat a les meus amics Sihem Ben Cedrine i Omar Mestiri, que ells tenien una ràdio, Radio Kalima, que ja quan en l'etapa aquesta predemocràtica que els van fer tancar, perquè realment a dintre és molt complicat, i ells han estat treballant amb els sindicats de general de treballadors de Tunísia, etc, i que, per tant, estaven tots molt feliços perquè això serà
una injecció de moral
per al seu procés.
Deixi'm, Teresa Carreras, que també podem comparar el cas de Tunísia amb la transició espanyola, on també Catalunya hi jugava molt.
És que precisament la Sihem Ben Cedrine és la persona que està ajudant en els tunisians, ella coneix molt bé Catalunya, Espanya, etc. Ha vingut moltes vegades aquí. Va ser l'escriptora portada a Barcelona del PEN català fa uns anys, i per tant ella els hi ensenyarà molt bé aquest procés de transició.
Un minut, senyor Rossinyol i senyora Alsina.
Jo només vull dir que espero que Tunísia sigui el model dels rares de països àrabs. Espero que sigui
així. És que ho està sent per ara, eh?
El que passa que altres no han seguit l'exemple.
Ja en el seu moment era un model que tu quan estaves a Tunísia des no sembla mentida, no? Com hi ha un estil de democràcia, com la gent... I això en el seu moment sí que seria bo que hi hagués aquest revulsiu d'una vegada i ho puguem tirar endavant.
I no hem d'oblidar que em sembla que va ser a l'abril va patir també un assassinat terrorista.
Sí, important. Sempre hi ha gent disposada a destruir els processos que van endavant.
Però en aquest cas va endavant i ho celebrem. Sí. Lamentem que el papa francès no hagi estat l'elegit, però hi havia molts candidats, ja sabem
clar,
que...
Sí. No.
Esperem que tingui llarga vida encara el papa francès, i si no és aquest any, l'any vinent. Això.
Gràcies, Teresa Carreras, Francina Alzina, Josep Rossinyol. Fins una altra. Bona tarda. Que
vagi bona tarda
bé.
A tothom.
Adéu-siau. Nosaltres ho deixem aquí. Seguiu en sintonia amb Ràdio Estel. Són